llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta. És el nostre Equador de la setmana aquí al Camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i cada setmana ens posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. De fet, estem treballant nosaltres en aquest moment. I la persona que ens ajuda a fer realitat el llevat dins la pasta és Àngela Rodríguez, que ja ens acompanya. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda a la que és casa teva, Àngela, de nou.
Gràcies.
Què explicarem avui en aquest espai?
Doncs mira, en aquestes tres temporades portem ja més d'un centenar d'entrevistes del nostre llevat dins la pasta.
100 entrevistes, eh?
Moltes, eh?
Aquest any 100.
Sí. Moltes. Més d'un centenar,
més
d'un centenar, només
100. Més d'un centenar.
I avui volem dedicar aquest programa, aquest espai que esteu escoltant a la Pastoral Obrera de Catalunya, perquè tots i totes les oients pugueu conèixer una mica millor qui promou aquest espai de Ràdio Estel. Per parlar-ne hem convidat a la Mercè Soler, que és des de l'octubre passat la directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, una responsabilitat que fins aleshores només s'havia confiat a capellans. I aquesta vegada a una seglar dona. La Mercè és filòloga i treballadora social. Està jubilada, viu a Viladecans, que pertany al Bisbat de Sant Feliu, i és una dona molt activa, que participa en diverses associacions socials i culturals. És militant de l'ACO, d'Acció Catòlica Obrera, moviment del qual també ha estat presidenta.
Mercè Soler, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, ets hiperactiva, no, Mercè, una mica?
Sí, una mica massa, opinant a casa meva.
Ah,
sí.
les opinions a casa són perilloses també.
Són les bones, sí.
A veure, Mercè, volem saber com ha estat aquest nomenament i com t'hi trobes en aquesta nova responsabilitat.
Doncs mira, que això va ser una proposta de la coordinadora de la Pastoral Obrera de Catalunya, que quan el Pepe Rodado, que és el meu antecessor, va decidir deixar de fer aquest servei, doncs es van proposar fer una llista que, bueno, jo formava part d'aquesta llista, cosa que...
La terna, estaves a la terna.
Sí, estava a la terna, sí. I cosa que em fa il·lusió, perquè això vol dir que comences un servei, doncs que, bueno, vull dir que la gent, com a mínim, et fa confiança.
Clar.
I després l'altra confiança la van fer els bisbes, que, a diferència d'ocasions anteriors, que quan els havien plantejat que fos una persona laica, doncs no ho havien volgut, doncs aquesta vegada no van posar cap mena de problema. I, per tant, des de l'octubre estic fent aquest servei.
Doble combo, en aquest cas, eh? Dona i laica.
Bueno, totes les dones som laiques per definició, perquè
sí,
no n'hi ha cap que pugui rebre el sagrament de l'orde, pròpiament. Per tant, fins i tot les religioses i les monges són considerades laiques. Per tant,
si aquesta dada no la tenia jo al cap.
Sí.
Bueno, doncs sí, en aquest cas tenim una laica i una dona al front d'aquesta responsabilitat. Fantàstic.
Segurament a moltes de les persones que ens estan escoltant ara, tant si són cristianes com si no ho són, els semblaran unes paraules estranyes, això de pastoral obrera. Per què una pastoral obrera? Què és exactament la Pastoral Obrera de Catalunya?
Bueno, jo, de fet, he tingut unes quantes dificultats per explicar això i que m'entenguessin, perquè és veritat que són uns termes molt, molt exòtics. Ho he hagut d'explicar bastant a la gent, a gent que no és gens de missa, i que jo tenia altres responsabilitats que he hagut de deixar per assumir aquesta, no? I quan intentava explicar-los-ho, doncs m'adonava que era difícil, no? I fins i tot també per persones d'església. De fet, la pastoral obrera és l'activitat eclesial que es fa tenint com a eix principal el món del treball, no? I perquè el món del treball és una qüestió important i central en les persones. I, de fet, l'Església ho reconeix així en molts documents, amb això que en diem la doctrina social de l'Església.
Bueno, aquí
no?
Ho comprovem setmana rere setmana.
Exactament, sempre ho citem, però diríem el treball és una qüestió central perquè no només perquè és el que ens permet guanyar-nos la vida, sinó també perquè és el que ens permet relacionar-nos amb altra gent, ens permet desenvolupar habilitats, ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixos d'una altra manera, no? I per tant, en aquest sentit és un valor fonamental.
I tant. Vosaltres parleu sovint de classe obrera, aquest és un concepte que esmenteu molt, però molta gent avui considera que aquest és un concepte una mica obsolet, una mica passat, perquè de fet molts dels fills dels obrers de Granota Blava han pogut estudiar i d'alguna forma viuen molt millor que els seus pares. Continua existint la classe obrera i també quina és avui la situació d'aquesta classe obrera?
Bé, és aquest, sempre hem de lluitar una mica amb un sentit molt reduccionista que es dona la paraula classe obrera, que sembla, com deies tu, que siguin els treballadors industrials amb granota d'una determinada època, no? De fet, a Viladecans, que és on visc, l'altre dia vam trobar, el meu marit, que es dedica a fer coses de recerca històrica, va trobar un document de principis del segle XX, que era la creació d'una confraria de pagesos, i en què es definien com a una confraria obrera, i a nosaltres ens va semblar com sorprenent. Però, de fet, quan ells deien obrers, volien dir gent que viu del seu treball, no tant, aquests clarament feien feina de pagès, no feien pas feina industrial, no? I aquest sentit ampli, que de fet ja existia, però que ha quedat com soterrat, una mica és el que ens orienta sempre, no? De fet, classe obrera, som tota la gent que depenem, que només tenim el nostre treball com a força, no? I en aquest sentit, doncs aquí hi cap gent molt diversa, hi cap des de la gent sense papers que busca treballar, i cap des de gent que potser ha passat per la universitat però que està fent feines com molt precàries. En fi, vull dir que jo quan era petita vivia, els meus pares quan es van casar, el meu pare era un treballador de la construcció, la meva mare feia feines de neteja, no? Doncs quan es van casar van anar a viure rellogats. Després vam aconseguir un pis, jo vaig poder accedir a la universitat, vaig tenir una feina molt millor que els meus pares i no sé què, però ara tantíssima gent torna a haver de viure rellogada, no? Això és la classe obrera.
És que, és una mica el que ara queda camuflat com classe mitjana?
Bueno, hi ha gent a qui dir-se classe obrera li fa com mal, no? I a més, parlar de classe mitjana també li treu tot aquest aspecte reivindicatiu, perquè una altra cosa que tenim clar ara a la pastoral obrera és que, de fet, moltes de les millores de què gaudim els treballadors avui són millores guanyades a pols per moltíssims treballadors, que com que no tenien una altra cosa, s'organitzaven i tenien en compte els aspectes col·lectius per poder tenir l'estat del benestar, unes condicions laborals, etc etc. Té una càrrega que a molta gent li fa nosa, això també és veritat.
Sí. I la segona part de la pregunta, la situació d'aquesta classe obrera avui, més o menys?
Doncs hem fet molts passos enrere. Primer, si no són passos fets innocentment, no? Vull dir que tota la situació laboral, per exemple, s'ha fragmentat molt, molts dels drets que es tenien han desaparegut. Després hi ha un factor importantíssim, que és tot el sector de la immigració, la llei d'estrangeria, que això força molta gent a haver de treballar des de l'economia submergida, i els desarrela absolutament dels drets, per no parlar de les reformes laborals que va instaurar el PP, que van deixar molta gent molt penjada, no? Avui dia hi ha gent que s'ho passa molt malament, o sigui que bo i treballant no aconsegueix arribar a final de mes. Això és molt dur.
I tant, i tant, i tant.
Tenim els moviments que formen part de la pastoral obrera. Hi ha molts militants i moltes militants que també formen part de partits polítics, de sindicats, d'associacions reivindicatives, sovint a més d'esquerres, també les plataformes, marees, etc. Com lliga això amb el missatge de Jesús?
Home, Jesús, de fet, el que vol, em sembla, és que totes les persones siguin lliures, visquin una vida plena i tan feliç com sigui possible, no? Llavors, la gent que pateix, sovint els cristians tenim, ens surt la vena solidària per la via, doncs, de la comunitat de béns, no? O de donar-los el banc d'aliments, o per la via assistencial. Però des de la pastoral obrera sí que creiem que hem d'anar una mica a les causes dels problemes. I les causes d'aquesta mena de problemes solen ser polítiques. I això avui dia té mala premsa, però és molt important ser-hi, no? Tant en els sindicats, en el cas del món del treball, com en els polítics, com en la vida política. Per exemple, si un pot ajudar econòmicament la velleta que té el replà i que cobra una pensió mínima, no? Perquè la pensió mínima no es pot viure. Però també hem d'intentar arreglar simultàniament això, doncs, que les pensions mínimes siguin prou mínimes com per viure dignament, no? I això també és el que predica el Papa Francesc, i si llegiu la darrera encíclica, la de Fratelli Tutti, doncs també va una mica per aquí, no? Per tant, és important ser-hi, cadascú des de la seva ideologia, des del seu tarannà, des del lloc que se senti bé, no? Però és important ser en aquests àmbits.
I la molta militància també que es dedica a l'àmbit educatiu.
Sí.
Professors, mestres...
Bueno, de fet, jo estic a l'ACO, i molts dels militants de l'ACO, o molta gent que s'ha iniciat jove en els moviments, doncs acaba triant professions que tenen a veure amb el servei a les persones. Des del que és infermeria, medicina, educació, molt, etc. No? Perquè una mica també per això de... que hem de ser lliures, hem d'estar ben atesos, no?
Fantàstic. Fa poc a Viladecans, on vius, heu presentat el Pacte pel Clima.
Sí.
La pastoral obrera és sensible també a aquesta qüestió.
Doncs sí, ara, bueno, els temes concrets que hem anat treballant al llarg dels anys, doncs van variant, no? O sigui, el que no és el mateix quan estàvem a la clandestinitat política, que després durant la transició, que en aquests darrers anys, i ara actualment el tema ecològic ja ha passat a ser una emergència total, com també deia el Papa amb l'encíclica Laudato Si. Jo personalment em vaig posar Justícia i Pau amb el tema de la Laudato Si, i després, quan vaig veure que el lloc on vivia doncs es constituïa una taula d'emergència climàtica, m'hi vaig apuntar, perquè em va semblar que era una manera de concretar coses, no? I, bueno, i de la taula aquesta d'emergència climàtica, que hi hem estat tant joves com adults, com gent d'entitats, polítics i tècnics, doncs n'ha sortit un pacte de ciutat que esperem que funcioni i que no sigui una maria, no? Que aquest és l'altre risc que correm, però vull dir, esperem treballar tant com sigui possible per revertir el canvi climàtic.
I en molts dels documents, tornant ara a la pastoral obrera, en molts dels documents es parla d'evangelització. Què vol dir l'evangelització en el món obrer? I en l'actualitat, evidentment.
Bueno, vol dir aconseguir transmetre allò que per als cristians té tot, dona sentit a les nostres vides, no? Que és que Déu ens estima i que ens vol lliures i feliços. I llavors això es transmet de moltes maneres. Es pot transmetre amb la paraula, però sobretot nosaltres creiem que es transmet amb el testimoni nostre. És a dir, hem d'intentar viure això amb coherència. Per en el món del treball i en el món de la precarietat, fer que una persona se senti estimada és lluitar pels seus drets, no? I, bueno, vull dir que això també ve... fa un segle que estem així, que és amb el... a principis del segle XX, quan l'Església i el món obrer es van distanciar moltíssim, perquè era l'època de les primeres lluites obreres i era l'època que s'havien... De la industrialització més forta, no? L'Església es va com prendre partit una mica per la gent d'uns certs possibles, i els treballadors es van sentir com molt abandonats, no? I això, el Joseph Cardin, que era un capellà belga, va intentar aproximar una mica les dues realitats amb el jove, a partir dels joves, i per això va fundar la JOC, no?
I com és rebuda ara mateix l'Església també en l'ambient en què es mou la pastoral obrera?
Bueno, passa com amb tot. Si tu dius l'Església institució, a la gent li sona una cosa de fora. Actualment l'Església ha perdut molt de prestigi, per moltes raons, és complex, no? Però quan la gent et coneix i tu et deixes, pots parlar una mica més de les coses serioses, vull dir, pots parlar una mica més de quin sentit té tot plegat per tu, doncs l'entrada és molt diferent. Però, esclar, ara l'Església tot més aviat va a la contra, no?
I ja per acabar, amb titulars, amb tuits, podríem dir, quins són els reptes actuals de la pastora l'obrera?
Home, arribar a la gent en situació més precària, sobretot als joves, als immigrants i a les dones, que també és l'altre col·lectiu més castigat.
Eh? I tant que sí. Doncs Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, impulsora d'aquest espai, del Llevar dins la Pasta, entre altres moltes històries, avui ens ha acompanyat per parlar-nos de la seva tasca, dels reptes també que té per endavant, de la història de la Pastoral Obrera i del moment actual. Per tant, Mercè, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Abans d'acabar, Àngela, de quina manera els oients de Camins poden conèixer més l'espiritualitat de la Pastoral Obrera?
De diverses maneres, per exemple, poden llegir el document La Pastoral Obrera de tota l'Església. També participar en alguna de les activitats que realitzin els moviments de Pastoral Obrera o els equips de Pastoral Obrera. Si ho desitgen, poden visitar els blogs de la Pastoral Obrera de Barcelona i la Pastoral Obrera de Terrassa. I també visitar el canal de YouTube de recent creació de la Pastoral Obrera de Catalunya, on trobaran diferents xerrades i, evidentment, també es poden visitar les pàgines web dels moviments especialitzats, Joc, Mijac, Aco i Goac.
Moltes sigles aquí, eh?
Sí, no per perdi, això no quedem.
Que no es perdi la gent, eh? Que no es perdi la gent. Sí. Mercè, moltes gràcies per tot, per
gràcies
la teva tasca i molts ànims amb el que teniu per endavant, que és molt. Doncs informats quedeu, ara mirem cap a la doctrina. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert la Mercè Soler, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, que ja també esmentava, per cert, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Àngela?
Un fragment de la Caritas in Veritati, concretament el número 22, on el papa Benet XVI ens diu: la riquesa mundial creix en termes absoluts, però augmenten també les desigualtats. Als països rics, noves categories socials s'empobreixen i neixen noves pobreses. A les zones més pobres, alguns grups gaudeixen d'un tipus de superdesenvolupament, malgastador i consumista, que contrasta de manera inacceptable amb situacions persistents de misèria deshumanitzadora. Es continua produint, entre cometes, l'escàndol de les disparitats feridores.
Doncs moltes gràcies, Àngela. Moltes gràcies, Àngela.
Gràcies,
fent
gràcies.
Fem bé la dicció de les coses, que per això ens paguen. Fins aquí el Llevar dins la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Doncs, com sempre, un plaer tenir-te aquí, Àngela, en aquest estudi, i en 7 dies, nova edició del Llevat.
Un plaer ser-hi i fins la setmana
vinent. Aquí estarem, esperant-te, en la porta, Ferran i jo, amb candeletes.
Molt bé.
Hora d'anar recollint.